Estel Migdia, amb Joan Trias.
Avui a Catalunya és nit de revetlla, la que en diuen que és la nit més curta de l'any. I després d'uns temps convulsos, políticament, socialment, econòmicament i sanitàriament, ens cal rauxa, molta rauxa. Ara bé, si el català hi entén d'alguna cosa, també és de seny. I és que, malgrat que ens ho mereixem, i tant que ens ho mereixem, que aquesta nit sigui nit eixelebrada, cal recordar, com hem pogut comprovar els darrers dies, que novament vivim en una època perillosa, un estiu que ha començat amb unes elevadíssimes temperatures, ja ha provocat més de 3.000 hectàrees cremades en total i les que podrien arribar a venir. Tot plegat ja ha fet que alguns ajuntaments aboguin per no tirar petards o fer fogueres en els seus municipis, on n'hi ha d'altres que han apostat per deixar fer només en zones habilitades. El risc d'incendi encara és gran i, tot i la majestuositat d'alguns petards, recordem que avui serà una nit en la que els serveis d'urgències estaran amatents al que vagi passant, que segur que no serà poc. Festa en el sentit més ampli de la paraula, i tant que festa, si n'hi ha més. Però, si us plau, tinguem la festa en pau. Gairebé 2 minuts que passen de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dijous 23 de juny i aquesta hora.
Per no congestionar aquesta AP7 en el tram abans no es desdobla cap a l'AP2, si es pot tornar a utilitzar l'A2, és una via que també pot ser interessant.
No ens la podem jugar, estem en una situació de sequera, del risc d'incendi. Al nostre municipi no hi ha cap punt que estigui a més de 500 metres del bosc.
Nosaltres no podem fer una normativa de caràcter general al país prohibint els petards, perquè seria com fer, com deia el director de bombers, la llei seca.
Fa temps que el català retrocedeix en àmbits tan quotidians com l'escola, el lleure o els nous formats.
La seva identitat, defineix aquest sentiment de reconeixement i, per tant, de pertinença.
Hem vist com durant aquest mes, no només ha succeït, evidentment, doncs, que no hi ha hagut ni explicacions ni dimissions.
Siendo una problemática social tan grave, el que una institución tan importante como el Congreso se dirija al defensor del pueblo solicitando solo que sea la Iglesia la mirada, pues no nos ha parecido oportuno.
Ara estem fent la proposta tècnica, que la tindrem en dies. De fet, dilluns vinent convoquem una taula territorial amb tots les alcaldies i consells comarcals del Pirineu.
Las rebajas fiscales son medidas inmediatas en el corto plazo, respuestas de emergencia que son importantes, pero lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado.
Volem que sigui el concurs del retrobament de totes les colles, no, culminant així aquesta represa.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Tres minuts i mig que passen de les 2 del migdia i de seguida sabem quin temps farà una nit com aquesta tan especial com la revetlla de Sant Joan. Abans, però, també una operació sortida davant de diversos dies de festa que també ens esperen per davant. Es preveu una situació complicada, doncs, a les carreteres. Per saber com comença l'operació sortida de Sant Joan, parlem amb Roger Serra, del Servei Català de Trànsit. Roger, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Quina és la situació actual?
A veure, la situació actual és la que calia esperar, és a dir, les primeres vies que s'omplen són, per una banda, les rondes de Barcelona, que la veritat és que ja van molt carregades, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, i l'AP7, diversos trams, tram nord, tram sud, que ja presenta aturades, per exemple, anant cap al sud, cap a Tarragona, aquesta AP7 ja presenta lentitud i aturades, primer entre Sant Cugat i el Papiol, i més endavant entre Castellbisbal, i Castellví de Rosanes, per tant, AP7, aquest tram sud que s'ha carregat molt ràpidament en sentit sud, en sentit Tarragona, evidentment. I passa el mateix amb el tram nord, on ja trobarem retencions destacades de gairebé una quinzena de quilòmetres entre la zona de Cerdanyola i Montornès del Vallès. Per tant, tot aquest tram del Vallès de l'autopista AP7 molt ple en sentit nord, en sentit Girona. També destaca l'autovia A2, perquè hi ha hagut un accident al tram de Martorell, hi ha cua important de més de 6-7 quilòmetres entre Pallejà i Martorell, això en aquesta autovia A2 Santilleida, diguem-ne, sortint de Barcelona. I altres punts que et voldria destacar són, per una banda, la B20, la Pota Nord, hi ha aturades d'un quilòmetre al túnel de Tiana, per enllaçar amb l'autopista del Maresme, una autopista del Maresme, la C32, que ja va lenta amb aturades, un parell de quilòmetres, de moment, la zona de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. Aquesta ara mateix seria la situació a les principals carreteres i autopistes catalanes.
Doncs atenció, aquestes aturades i retencions que ja comencen a ser importants a les dues del migdia, quan es preveia que l'operació sortida començaria cap a les 3 de la tarda. Recordem un dia com avui en el que es desplaçaran aproximadament uns 450.000 vehicles arreu de Catalunya. Suposo, Roger, que és un dia d'aquells complicats i que sugira molta feina, no?
Sí, sens dubte. Hi haurà, serà una tarda sempre a la Revetlla de Sant Joan, sempre és una jornada complicada a la xarxa viària. Ja et dic, les aturades que trobarem ara són les previsibles i durant les properes hores es mantindran i s'aniran allunyant de Barcelona i les vies de la costa, sobretot costa gironina, vies com la C31, la C65, s'aniran carregant molt ràpidament i també les vies de la costa tarragonina, sobretot de Nacional 340. Per tant, això ara primer és xarxa viària propera a Barcelona o les seves rondes i de mica en mica s'aniran allunyant i aniran cap a la costa, costa gironina, costa tarragonina.
Roger Serra, del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Que vagi molt bé i bona Revetlla de Sant Joan.
Igualment, a Revetlla, adéu-siau.
6 minuts que passen de les 2 de la tarda. També volien saber quin temps farà, sobretot les properes hores. Per tant, saludem ja Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps és ben marcat per la tranquil·litat, tot i que des de migdia observem que estan creixent núvols amb una certa importància cap a les comarques del Pirineu, que al llarg de la tarda podran donar ruixats i també alguna tronada. Bàsicament, Pirineu i Prepirineu, però de forma aïllada, podrien també arribar a punts de l'interior, a la resta de tranquil·litat. La Revetlla de Sant Joan, doncs al nord, al començament de la Revetlla, marcada per aquesta certa inestabilitat, però només en àrees de muntanya, però a mesura que vagi avançant la nit, tranquil·litat i a poc els núvols aniran marxant. Demà, dia de Sant Joan, també una jornada amb grans clarianes, però amb una excepció. Demà hi haurà més núvols a les comarques de Girona, sobretot del nord de Girona, Pirineu i també Costa Brava. I no descartem que aquests núvols de demà a Girona puguin acabar donant algun ruixat. A la resta, moltes més clarianes i a la tarda es tornen a repetir els ruixats i les tempestes de les comarques del Pirineu. Avui amb unes temperatures una miqueta més altes, demà es mantenen estables i el cap de setmana tranquil, amb sol i amb tempestes a mitja tarda a les comarques pirinenques. Les temperatures sense canvis importants.
Gràcies, Jordi. I a aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia amb tot l'equip habitual, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us ho hem començat explicant-ho. Paciència avui a la carretera, perquè la Revetlla de Sant Joan farà que avui es desplacin uns 450.000 vehicles i les hores més complicades seran entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Una de les vies que més preocupa pels problemes que ha donat les darreres setmanes és la P7. El tram on es preveu que hi hagi més retencions és des de l'antic peatge de Martorell a la Roca del Vallès. Per això, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en una entrevista a Ràdio Estel, ha donat alternatives.
L'alternativa a la P7 al nord és la C32. Al sud no hi ha un balanceig clar gratuït, però hi ha la C32 que pot ser d'utilitat en una jornada com avui. Nosaltres també recomanem aquelles persones que abans utilitzaven l'A2 i ara utilitzen l'AP2 per no congestionar aquesta AP7 en el tram abans no es desdobla cap a l'AP2. Si es pot tornar a utilitzar l'A2, és una via que també pot ser interessant.
Des del Servei Català de Trànsit recomanen que, si es pot, s'avanci la sortida i estar pendents també en tot moment de quin és l'estat de les carreteres.
I on també hi ha problemes a aquesta hora és als aeroports, que recuperen el pols d'abans de la pandèmia. Gran afluència i cues per facturar el de Barcelona a l'inici del pont de Sant Joan.
Des d'avui fins diumenge s'esperen a Barcelona més de 4.300 operacions, el doble que fa un any. Només per aquest dijous hi ha programades prop d'un miler d'operacions. Durant el matí hi han hagut cues de més d'una hora per facturar l'equipatge. Aquest problema se li suma la vaga de Ryanair, que comença demà. A més, l'aeroport del Prat, prop d'una trentena de vols, han sortit amb retard durant el dia d'avui.
I aquesta Revetlla de Sant Joan, molts ajuntaments de municipis catalans han prohibit tirar petards i fer fogueres. Es tracta d'una mesura per prevenir possibles incendis després d'una forta onada de calor i d'una llarga etapa amb pluges minses que fan que el bosc estigui més sec del que seria habitual.
Entre els pobles que ho han prohibit hi ha Vallromanes, al Vallès Oriental, on ni tan sols s'ha donat permís per instal·lar una caseta de venda de pirotècnia. N'ha parlat a Ràdio Estel el seu alcalde, Ramon Ricart.
no ens la podem jugar. Estem en una situació de sequera, del risc d'incendi. Al nostre municipi no hi ha cap punt que estigui més de 500 metres del bosc. Penseu que el 66% del terme municipal és forestal. A més, hi ha un element que penso que cada vegada la ciutadania és molt més conscient, que representa una tortura, l'ús de la pirotècnia pels animals.
Pel que fa a les poblacions, Vallromanes, però, no és l'únic municipi que ha prohibit o limitat l'ús de pirotècnia. Vall d'Oreig, Vigues i Riells del Fall, Vallirana, Castellví de Rosanes o Sant Esteve de la Sarga també sancionen si es llencen petards o s'encenen fogueres.
D'altres han optat per solucions híbrides i han habilitat zones concretes on es poden llançar petards amb seguretat. Són Garriguella, Sant Julià de Ramis, l'Estartit, Cellera de Ter i Olivella, que justament el passat cap de setmana va patir un incendi. A Vic, la capital d'Osona, s'han prohibit al centre de la ciutat els petards més sorollosos. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han denunciat el propietari d'un establiment de Gandesa per vendre petards i articles pirotècnics sense autorització ni mesures de seguretat obligatòries. Els agents han intervingut un total de 442 caixes d'articles pirotècnics, algunes de les quals es trobaven al costat d'altres materials inflamables.
Per cert, que el govern vigilarà també els boscos amb drons tant dels agents rurals com dels bombers per Sant Joan.
També desplegarà la policia marítima aquesta revetlla com a novetat per vigilar les festes a les platges i a les embarcacions. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que no s'han prohibit els petards perquè la situació no ho demana.
Nosaltres no podem fer una normativa de caràcter general al país prohibint els petards perquè seria com fer, com deia el director de bombers, la llei seca, diguem-ne, no té ni cap ni peus. I a més, la situació meteorològica és absolutament diferent a la setmana passada i, per tant, les mesures s'han de fer sempre de forma raonable perquè la gent les entengui i les pugui seguir.
El conseller Elena ha situat com una prioritat pels cossos de seguretat vetllar per evitar les violències masclistes per aquesta revetlla. També ha explicat les regions policials que estan configurant recorreguts segurs als municipis amb els ajuntaments.
I el govern creu que el català és una llengua assetjada i defensa el seu ús social i cultural per salvar-la. Des del Palau de la Generalitat, Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
De fet, en l'acte institucional de la Diada de Sant Joan, el president de la Generalitat ha fet una crida que el català sigui una llengua d'ús compartit entre els ciutadans perquè pugui sobreviure, Judit.
Aragonès demana que el català sigui llengua d'ús tant al carrer com també entre els artistes. És l'única manera en què creu que podrà continuar sobrevivint com ha fet fins ara. Tot i això, admet que ho té complicat perquè és una llengua minoritària que veu amenaçada per alguns partits i entitats.
Una llengua i una cultura que, malgrat tots els malgrats, ha resistit als embats que han tingut per dividir-la, per minoritzar-la, per fer-la petita, per fer-la una llengua que fos privada i que no fos una llengua d'ús compartit.
Durant l'acte s'ha encès la flama del Canigó i hi ha hagut actuacions musicals dels artistes valencians Borja Penalba i Mireia Vives, amb lletres de Maria Mercè Marçal i Joan Fuster. Finalment, el president de la Generalitat ha desitjat bona nit de Sant Joan i ha demanat responsabilitat per l'alt nombre d'incendis que hi ha hagut en els últims dies.
I és que, com cada 23 de juny, el Parlament també ha rebut la flama del Canigó. Avui ho ha fet amb els gegants i grallers de Parets del Vallès i de Sant Boi de Llobregat. Els discursos de rebuda han anat a càrrec, però, de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i del president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic. Tots dos han aprofitat l'ocasió per defensar també que cal protegir la llengua catalana.
Els discursos han tingut un fort caràcter polític. Antic i Borràs han defensat el català com a llengua de cohesió a Catalunya. Ho han fet recordant els últims estudis que apunten que l'ús social del català està retrocedint. Per això han remarcat la necessitat de fer polítiques a favor de la conservació del català. Són declaracions del president d'Òmnium Cultural i la presidenta del Parlament.
Fa temps que el català retrocedeix en àmbits tan quotidians com l'escola, el lleure o els nous formats, i per això presentarem al Pacte Nacional per la Llengua més de 700 propostes que van des de les garanties pel nivell de català dels mestres fins a l'audiovisual.
Per nosaltres, el país és aquest primer cercle de pla que s'estén per tot arreu quan diem bon dia i ens responem bon dia. I això vol dir moltes coses en la seva simplicitat. Vol dir que la llengua ens defineix, que la llengua és la pàtria i defineix la pàtria, defineix la seva identitat. Entitat defineix aquest sentiment de reconeixement i, per tant, de pertinença.
També han aprofitat per fer una denúncia dels casos d'espionatge a independentistes.
I d'altra banda, el govern de Catalunya no donarà per descongelades les relacions amb el govern espanyol fins que no hi hagi noves dimissions sobre els casos d'espionatge. Ho assegura el vicepresident Jordi Puigneró després que la reunió d'ahir entre la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i el seu homòleg a la Moncloa, Félix Bolaños, gairebé no donés fruits.
El vicepresident demana noves dimissions i també que s'esclareixi qui hi ha d'espionatge a independentistes. Si no es donen aquestes condicions, creu que no es pot restablir la normalitat de les relacions entre governs. La reunió d'ahir Generalitat-Moncloa, sense avenços palpables, pensa que no és suficient per descongelar les relacions.
Hem vist com durant aquest mes, no només ha succeït, evidentment, doncs, que no hi ha hagut ni explicacions ni dimissions, sinó també hem vist, per exemple, una ofensiva contra el català que no s'ha aturat. Hem vist també com les inversions a Catalunya doncs, han estat més baixes que mai.
El vicepresident Jordi Puigneró també insta Esquerra a no donar suport al PSOE al Congrés dels Diputats. Creu que és l'única forma de pressió perquè hi hagi avenços a Catalunya.
Des del Palau de la Generalitat, Judit Casellas, gràcies. Fins ara.
Gràcies a vosaltres, Joan.
Són 16 gairebé els minuts que passen de les dues del migdia i avui que és un dia de parlar de focs en tots els sentits i en el sentit més ampli també ho és de parlar d'aigua perquè gairebé tots els municipis del Segrià i les Garrigues ja poden tornar a beure aigua de la Xetana.
Després de 20 dies de prohibició, 24 dels 25 municipis que formen part de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues poden fer ús de l'aigua de la Xeta per beure i per cuinar. L'únic poble que manté la restricció és l'Espluga Calba, on les darreres analítiques constaten que encara hi ha un nivell superior de plaguicides al permès al pantà d'Utgesa.
I a tot plegat, la Generalitat presentarà dilluns a alcaldies i consells comarcals del Pirineu una proposta tècnica dels Jocs d'hivern del 2030.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha insistit a RAC1 que el país està preparat per tirar endavant una candidatura de Catalunya en solitari.
Ara estem fent la proposta tècnica, que la tindrem en dies, de fet. Dilluns vinent convoquem una taula territorial amb totes les alcaldies i consells comarcals del Pirineu. Els hi presentarem, la validarem, farem els canvis que calgui, perquè sempre hem explicat que aquesta és una candidatura de baix a dalt i que pretén ser sostenible des de tots els punts de vista, i llavors li presentarem el COE.
Tot i així, la consellera Vilagrà ha admès que la decisió és del COE, que no ho veu factible.
La ministra per la Transició Ecològica i vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, ha avalat la rebaixa de l'IVA de la llum del 10 al 5% que dissabte aprovarà el govern.
Ribera diu que és una mesura pertinent i àgil, però ha reconegut que no és la solució al problema. Ho ha dit durant un esmorzar al Fòrum Europa.
Las rebajas fiscales son medidas inmediatas, en el corto plazo, respuestas de emergencia que son importantes, pero lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado. Esta es la diferencia entre aportar solamente ideas con cargo al presupuesto o trabajar en medidas estructurales que nos permitan dirigirnos allí donde están las causas del problema, poder transformar nuestro sistema. Y estamos trabajando en los tres niveles.
La ministra Ribera també ha fet una valoració positiva de la primera setmana amb el topall al preu del gas, tenint en compte l'onada de calor, l'alta demanda elèctrica i la caiguda de producció de les energies renovables.
D'altra banda, però, les estacions de serveis aplaudeixen aquesta nova rebaixa de l'IVA a l'electricitat i demanen que la reducció es traslladi als carburants.
El sector critica que la bonificació de 20 cèntims al litre està mal dissenyada i executada i asseguren que no entenen els motius que impedeixen a l'administració prendre una mesura similar per als carburants.
Pel que fa a les xifres, el preu dels carburants es manté per sobre dels 2 euros al litre i torna a marcar registre rècord.
La gasolina ha tornat a pujar un 1,13% més que la setmana passada i ara costa 2,141 euros. El dièsel encara ha pujat més d'un 3,5%, és a dir, més que la darrera setmana, que va superar la barrera dels 2 euros i ara costa 2,076 euros al litre.
I parlant del govern espanyol, Pedro Sánchez i Joe Biden es reuniran dimarts vinent a Madrid. El mandatari estadounidenc també es trobarà amb el rei Felip VI.
Ho faran a la Moncloa per reafirmar la forta relació bilateral entre els dos països. Biden viatjarà a Espanya la setmana vinent per participar a la cimera de l'OTAN prevista pel 29 i 30 de juny a la capital espanyola.
I obrim també altres qüestions perquè el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha reiterat aquest matí que l'organisme eclesial no vol formar part institucionalment de la comissió presidida pel defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, per investigar els abusos comesos en el si de l'Església.
En la roda de premsa posterior a la reunió que ha tingut aquests dies la comissió permanent de l'Episcopat, Argüello ha recordat que els bisbes mantenen unes reserves clares sobre la naturalesa d'aquest treball, explicat dilluns per Gabilondo al Congrés.
Siendo una problemática social tan grave, el que una institución tan importante como el Congreso se dirija al defensor del pueblo solicitando solo que sea la Iglesia la mirada, pues no nos ha parecido oportuno. Por eso tampoco nos parece oportuno institucionalmente confirmar con nuestra presencia estar en algo en lo que en principio tenemos esta reserva.
El portaveu de la Conferència Episcopal, això sí, ha aclarit que l'Església col·laborarà, malgrat tot, en tot allò que se li pugui demanar, sempre d'acord amb la llei.
Pienso que un padre tiene una ejemplaridad singular que tener ante sus hijos y la mayoría de los abusos, desgraciadamente, se dan en el seno de las familias. Pero aceptemos lo que dice don Ángel Gabilondo. Y desde ahí nosotros sí que estamos dispuestos a colaborar, pero ha de ser la comisión del defensor del pueblo, que, como también dijo el defensor del pueblo, él quería escuchar a la comisión para ver qué es lo que van a hacer. Entonces, en función de lo que vayan a hacer y lo que se nos pida, nosotros lo haremos.
A l'octubre es farà una nova reunió sobre protecció de menors amb les diòcesis i les congregacions religioses, mentre es treballa per establir un protocol per la prevenció i per l'actuació en cas d'abusos. Argüello ha revelat que la Conferència Episcopal ha enviat avui una carta al diari El País mostrant la seva disponibilitat per aclarir els detalls dels casos que ha comunicat el rotatiu. També ha recordat que l'Església continua disposada a obrir arxius, tot i que no tots.
I les universitats detecten més ansietat i angoixa entre els estudiants.
La pandèmia ha agreujat aquesta situació entre els joves i per això els centres universitaris han reforçat els seus serveis d'atenció psicològica amb més professionals i més hores d'atenció. Els docents creuen que falten protocols per saber com han d'actuar davant de persones amb trastorns mentals.
I el govern també treu a concurs la gestió del telèfon 061 per un màxim de 95 milions d'euros, malgrat la promesa d'internalitzar el servei.
El Departament de Salut prorrogarà el contracte amb Ferrovial que venç abans que l'executiu català compleixi el compromís d'assumir amb personal i recursos propis al servei d'atenció telefònica. La internacionalització va ser una de les promeses amb les quals Aragonès va desencallar l'aprovació dels pressupostos del 2022.
I, de fet, Catalunya habilita una línia contra el suïcidi dins d'aquest 061.
La Conselleria de Salut ha creat una taula destinada a la salut mental en el sistema d'emergències mèdiques per atendre els casos de risc elevat de suïcidi. El 061 no substitueix d'altres telèfons, com el de l'Esperança o el de Prevenció del Suïcidi de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que els complementa.
I atenció, perquè l'Audiència Nacional obliga les patronals de la dependència a pujar els salaris un 6,5%.
D'aquesta manera, l'Audiència Nacional ha dictaminat en favor dels dos sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres. A més, la sentència reconeix el dret dels treballadors a l'aplicació de la clàusula de revisió salarial automàtica que figura el conveni de la dependència i també a l'increment dels seus conceptes retributius del 2022 en la quantia corresponent al percentatge de l'IPC real de l'any 2021, que és del 6,5%. Els magistrats recriminen també l'actitud de les tres patronals, la FED, l'ARES i AESTE, perquè la literalitat del conveni és molt clara i afecta més de 300.000 treballadors a tot l'Estat.
El Departament de Salut confirma que més del 40% dels contagis de Covid de fa dues setmanes eren ja de les noves variants.
De fet, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, admet que aquestes dues variants ja són majoritàries a Catalunya, però descarta de moment que s'estigui a l'inici de la setena onada. La secretària ha defensat que, malgrat que aquestes dues variants escapen millor a les vacunes, aquests continuen donant una protecció molt bona contra la malaltia greu i l'ingrés hospitalari.
I la Fiscalia Anticorrupció acaba d'anunciar que arxiva les denúncies presentades del PSOE, Més Madrid i Podem pel contracte de les mascaretes del germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal Alejandro Luzón indica que no ha trobat conductes penalment rellevants en el procés de contractació, pel qual el germà d'Ayuso va cobrar una comissió de 280.000 euros del contracte d'1,5 milions d'euros adjudicat a Privat Sportive, l'empresa d'un amic de la família d'Ayuso.
Canviem de qüestió, perquè aquest maig es va triplicar la xifra de turistes a Espanya respecte a l'any passat. Al maig, més d'un 1.850.000 viatgers van visitar el país, quan el 2021 la xifra de turistes va quedar just per sobre el 500.000.
Aquest creixement es deu a l'arribada de visitants procedents de l'estranger, que es multiplica per 6 en comparació a l'any passat. En concret, Catalunya ha passat de rebre 180.000 turistes internacionals al maig del 2021 a acollir-ne més d'1.160.000 turistes aquest darrer mes.
Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el decret que regula l'activitat dels guies turístics a la ciutat.
La normativa preveu sancions de 1.500 a 3.000 euros si s'és reincident als guies que no respectin la normativa. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha apel·lat a la responsabilitat dels friturs.
Totes aquestes persones que agafen grans grups de turistes i que en nombre de 30, 40, 50 passegen pels nostres carrers, es necessita, sens dubte, també la seva col·laboració, es necessita la seva empatia i necessitem també que el sector no els promocioni.
Recordem que el decret es basa en l'acord de bones pràctiques amb les associacions de guies professionals i que limiten, per exemple, els grups a un màxim de 30 persones. 15 a Ciutat Vella, els aforaments en certs punts i prohibeixen també els megàfons.
I anem cap a Tarragona, perquè Catalunya en Comú ha expulsat del partit la seva única regidora, Carla Aguilar Conill, el seu exregidor Hernán Pinedo, i ha suspès de militància a dos membres més.
La mesura disciplinària l'ha pres l'executiva nacional dels comuns després de resoldre l'expedient sancionador que havia obert fa uns mesos. La tensió dins del partit de Tarragona fa temps que dura, però en els darrers mesos s'ha agreujat per la decisió d'Aguilar Conill de votar en contra dels pressupostos de l'Ajuntament, desobeint així el mandat de l'assemblea del partit i per haver acomiadat a un treballador del grup municipal quan estava de baixa. A Hernán Pinedo l'expulsa per trencar la disciplina del partit i els dos militants per no haver defensat la posició de l'Assemblea de votar a favor dels pressupostos.
I canvis també pel que fa al funcionament del concurs de castells que es farà a Tarragona aquesta tardor. L'organització ha decidit ampliar el calendari de diades puntuables per poder-hi participar.
Si fins ara només comptaven les actuacions de l'últim any abans del concurs, aquest cop es tindran en compte les diades des de l'1 de setembre del 2019 fins al 31 d'agost del 2022. Les 42 colles amb les 5 millors diades seran les escollides. Després de dos anys d'espera per la pandèmia, el 28è concurs tindrà lloc el 25 de setembre a Torredembarra i l'1 i 2 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça. La consellera de Cultura de Tarragona, Inés Soler, destaca la importància emocional del concurs. Concurs d'enguany.
Volem que sigui el concurs del retrobament de totes les colles, no culminant així aquesta represa que ha estat especialment lenta, dura i difícil en l'àmbit de l'activitat castellera. Creiem, a més, que serà una mica el concurs de les emocions.
Les entrades per aquesta diada es podran comprar a partir del 27 de juliol a les 10 del matí i costaran 6 euros la jornada de dissabte i entre 12 i 15 la de diumenge.
I d'altra banda, parlant d'oci, el parc d'atraccions Tibidabo de Barcelona tindrà una caiguda lliure el 2024.
Segons ha avançat el diari El Periódico, la nova instal·lació tindrà una alçada de 50 metres, més de la meitat de la que mesura la caiguda lliure de Port Aventura, l'huracan Còndor. Tindrà una capacitat per a 24 persones per torn i permetrà també l'accés a partir d'1,25 m. Estarà ubicada també on estava abans l'atracció de l'huracan, que es va començar a retirar el mes de desembre.
I la policia municipal de Girona va sancionar els vehicles que estaven mal aparcats el cap de setmana de l'ascens del bàsquet a l'ACB i al futbol a primera divisió.
L'alegria va baixar de cop als aficionats gironins que van tornar al lloc on havien deixat el seu cotxe i es van trobar amb una multa clavada al retrovisor del vehicle o directament amb l'enganxina a terra avisant que la grua s'havia emportat el cotxe. Aquesta situació es va repetir tant a Montilivi com a Fontejau. Des de l'Ajuntament, però, no matisen quants vehicles s'han sancionat, però asseguren que només es va multar els cotxes que estaven mal aparcats i els que podien afectar temes de mobilitat i de protecció civil.
I també us expliquem que l'Estat ja posa en marxa el sistema d'avís de risc químic a Tarragona sense que ho sàpiga, però la Generalitat ni l'Ajuntament.
El Ministeri d'Interior ho argumenta dient que la gestió d'aquest nou sistema correspon al Ministeri a través del Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències de Protecció Civil. Una qüestió que no ha agradat gens a la delegada del Govern de la Generalitat de Tarragona, Teresa Pallarès, que ha exigit al Govern estatal que informi sobre la implementació del sistema i també sobre qui tindrà la responsabilitat d'activar-lo quan sigui necessari.
Un minut i arribarem a 2:45 de la tarda. Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
I I obrim també aquesta hora plena de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Dos ferits en un accident a la Ronda Litoral de Barcelona en volcar el seu vehicle.
Els fets han passat aquesta matinada, molt a prop de la incorporació de la C32. Els bombers han hagut d'excarcerar un dels ferits que havia quedat atrapat al cotxe i ha hagut de ser traslladat a l'hospital.
Mentrestant, a la Garrotxa, 12 nens han patit aquest dimecres a la matinada una intoxicació alimentària en una casa de colònies de Mieres.
Els nens i nenes que formaven part d'un grup de 42 infants de Sant Sadurní d'Anoia han tingut vòmits, dolor abdominal i alguns d'ells febre i descomposició. Quatre dels infants han hagut de ser traslladats fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona, tot i que a hores d'ara ja estan donats d'alta.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desmantellat un grup de lladres de botigues de telefonia que actuaven arreu de l'Estat.
En total s'han detingut a tres homes, que sumen 192 antecedents. Un d'ells ha ingressat a presó. Se'ls atribueixen almenys dos robatoris amb força a establiments comercials de tecnologia, dos robatoris d'ús de vehicle i un delicte contra la seguretat del trànsit a la demarcació de Tarragona. També se'ls acusa de dos robatoris amb intimidació, dos amb força a establiments comercials a Màlaga i El Ejido, un delicte de conducció temerària i un altre de desobediència i resistència per fugir d'un control policial a Granada.
I per últim també us expliquem que la policia catalana ha desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i munició.
En l'operatiu de la Guàrdia Civil han detingut a 12 persones acusades de tràfic d'armes, dipòsit d'armes, armes de guerra, munició, explosius, tinença il·lícita d'armes, un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i contraband. S'han fet 17 registres en 11 províncies espanyoles, entre les quals hi ha Girona i Tarragona, i s'han intervingut prop de 400 armes i 13 quilograms de pólvora, entre d'altres.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Minut i mig que passa de 2:45 de la tarda. Just ahir els infants del país deixaven les aules fins al proper setembre, quan comenci una nova etapa escolar amb el rerefons del nou calendari i el nou currículum. Però això són figues d'un altre paner. Però una de les preguntes que ens solem fer a aquesta època de l'any és: els infants tenen massa vacances? Com ens ho podem muntar amb el nostre horari laboral? Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora a la psicòloga infantil i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Núria Casanovas, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda. Un plaer per mi.
Jo crec que és una de les preguntes que més es fa la gent en aquesta època. Els infants del nostre país tenen masses dies de vacances?
Sí, de fet, és el que es comentarà en totes les cafeteries, no? En tots els ascensors i tant. No, el tema ho diuen molt els adults. No he sentit molts nens i infants que ho diguin.
No se'n queixen gaire, eh?
Callar, tres mesos de vacances, no. Jo crec que és una mica una mirada d'adult, no? Que sabem una mica anticipar les coses a més a mig i llarg termini, sí.
Sí, com sigui, t'ho pregunto diferent, eh? Et pregunto també si després d'un any d'estudis és bo avorrir-se, cal avorrir-se?
És bo i necessari. També perquè veiem, no, que les vacances, tant com estan aquí, en aquest país, som concurrents al clima. En altres països més nòrdics sí que es reparteixen més les vacances durant l'any i tenen un període estival més curt, però també perquè les temperatures ho permeten. Ara hi hagi aire condicionat o no a les aules, que bé, en molts casos no és el cas, no? Sí que els nens doncs, estan com més en un període de xafagor, cansament general, ganes de gresca, diversió. Llavors jo crec que a vegades és el mateix cos que ens demana no fer res. Aprendre com una sensació de deixar anar les coses, no fer el mínim, no? I el tema d'esbarjo, el fet de tenir esbarjo és necessari pel cervell. Diguéssim, estiguéssim tot l'any treballant al mateix ritme, el cervell portaria un cansament i el cansament es tradueix en estrès. Sí. I quan hi ha estrès no condimos tanto, no resultem tan eficaços com el tema d'utilitzar un cervell que sí que està més descansat.
Jo crec, Núria, que has donat amb una de les claus molt importants, perquè ara que deies, això es comenta molt als ascensors, als cafès, no? I una de les altres preguntes que es comenta molt o es dona per fet és caldria un canvi de calendari escolar, no? I adaptar-nos més a calendaris tipus França o països més nòrdics, poder. I el que et ve al cap és, sí, sí, segurament sí, però som en un país mediterrani i entenc que la calor també influeix, no?, en tot plegat.
Exacte. La calor, per exemple, és un factor estressant. Amb calor no treballem, no rendim igual. Llavors, a vegades dius, bueno, si estiréssim 15 dies més els nens a les aules, però estarien agitats, nerviosos, cansats, tampoc serien 15 dies productius. Uh-huh. El que a mi em sembla molt interessant és aprofitar aquest temps de calor per trobar les alternatives necessàries, perquè és per suposat que hi ha pocs adults que facin 3 mesos de vacances, i trobar alternatives que totes són enriquidores, no? Uh-huh. Pensem que no és aprenentatge el que poden fer els nens en unes colònies, en uns casals, però sí, ho és, i molt. És molt necessari que un nen aprengui a espavilar-se, que un nen aprengui dinàmiques de grup, que un nen aprengui a passar un moment d'esbarjo sense excitar-se massa, sense ficar-se massa nerviós, sense tenir conflictes. Llavors, jo trobo que és com pensar-ho diferent. No és tant que els nens no fan res, és que els nens, si troben alternatives de lleure, poden aprendre altres coses que igualment els servien per les seves vides. Per tant, a la vegada és llarg pels pares, a vegades que s'han d'aprendre a organitzar d'una altra manera, o a vegades que han de posar diners per, bueno, trobar casals, centres lúdics, no? Coses que a vegades dius, durant l'any ja ho tens més solucionat, però, per altra banda, pels infants és una oportunitat d'aprendre en un altre nivell i d'una manera potser menys estàtica, que és favorable en aquest moment de calor.
De seguida focalitzem, com deies, amb les criatures, que per això volien fer una entrevista d'aquest tipus abans, però la pregunta de molts pares segur també que és que ells tenen dos... ells, em refereixo als nens, tenen 2 mesos i escaig de vacances. Jo compto amb algunes setmanes. Com ho faig, això? Com m'ho compagino tot plegat? Jo sé que ara no trauràs la bola de vidre i ens diràs, doncs mira, cal fer això i cal fer això, i així ens ho compaginem bé, però sí que és veritat que tots tenim la pregunta al camp, no? Com ens ho fem? Segurament molts tirant d'avis, segurament d'altres tirant de casals i de colònies d'estius, però també sorgeix el dubte, i entenc que sorgeixi el dubte, de si l'apunto a molts casals i a moltes colònies, el nen també pot arribar a pensar, s'estan desfent de mi una mica, no?, en aquest sentit.
Bueno, sí que ho sembla a vegades, eh? Però també jo crec que és lògic i és necessari, no? Hi ha persones que sí que tenen ja no diria només la capacitat, et diria, tenen el do de passar potser 2-3 mesos d'estiu amb els seus fills i filles i portar-ho la mar de bé. Però la resta de l'humanitat, no? La resta d'adults, sí que és veritat que o bé treballem o bé tenim d'estar també de temps de descans, perquè estar amb infants demana energia, no? O física o psicològica, no? Per tant, jo invitaria aquí els pares i mares a no tenir sentiment de culpabilitat, sinó a pensar l'estratègia més intel·ligent. Si estem amb un nen a casa tot el dia, en aquest període d'estiu que fa xafagor i tot, ho acabarem potser pagant. El nen mateix, encara que digui molt que està amb la mama o el papa, pot ser que sigui més neguitós. Si tenim un nen que es fica neguitós, i som pares que ens fiquem neguitosos, acabem una jornada horrible, no? Llavors, dic que no, el tema d'inscriure el nen o ficar-lo a un casal o col·locar-lo a casa dels avis, les àvies, jo crec que és un factor intel·ligent, perquè així dosifiquem el temps, no? Sí. Sabem que quan podrem estar amb ell, podrem estar bé, amb ganes, aprofitant-ne.
Avui estem parlant amb Núria Casanova, psicòloga infantil i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, sobre si els nens i nenes del país arriben a tenir masses vacances o no. Li preguntava a l'inici si és bo avorrir-se, si cal que un nen s'avorreixi. Em deia que sí, que és sa, a més. T'ho pregunto també la inversa. Calen repassos durant l'estiu? Van bé els famosos quaderns d'estiu?
Exacte, les dues coses són necessàries, jo crec, perquè sí que quan ens avorrim, per exemple, estem donant el portat al cervell a estimular més una intel·ligència creativa, no? D'aprendre a improvisar, agafar 4 pas, construir alguna cosa. Això és un tipus d'intel·ligència que necessitem i que és molt productiva amb els nens. Inclús la intel·ligència emocional prové d'aquí, d'aquesta creativitat, no? De dir, no tinc res, podràs inventar una solució. Però quan per la intel·ligència més analítica, més racional, fem unes vacances tan llargues, el que pot passar que després tot es recupera, i això ho sabem, eh? És com la metàfora allò, que no es deixa mai d'aprendre d'anar en bicicleta. No. Però, si no has fet bicicleta durant 7 o 8 anys, quan l'agafes, bueno, ja pots preveure com unes quantes setmanes que millor que no et viri ningú. I els nens és això, no? Com més sí que amb aquesta sensació de break total, no toco ni un llibre durant totes les vacances, més els costarà, per suposat, depèn de la personalitat de cadascú, de tornar a arrencar. Llavors jo crec que és el moment de pensar, veure, no?, com des de casa podem estimular els nens d'una forma agradable. Mm. Si us sentem allò, mira, va, a casa llegir, el nostre to de veu ja els invita a dir-nos un no directe i quedar-se bloquejat. No? Ho hem de fer com algo de, vinga, maco, ajuda'm a fer la llista de la compra i que veuràs que divertit que serà al supermercat quan m'expliquis el que hem de comprar, no? O fes-me una llista dels amics que has vist avui al parc, no? Llavors, he de dir que quan els pares podem trobar les ganes i l'energia, no?, per disfressar una mica aquest tipus de treball, veurem que resulta molt eficaç pels infants, perquè com que no fan un parèntesi tan profund, després repenen, no?, fan aquesta continuïtat amb els estudis durant l'any, de manera molt més fluida.
Jo no vull arribar a saber, Núria, les vegades que t'han preguntat si és bo o no premiar bones notes, o val millor aquella frase de molt bé, però això és el que has de fer, que és estudiar i treure bones notes.
Bueno, si a mi em preguntes, a mi m'encanta el tema de les recompenses, perquè trobo que és inherent a la nostra vida, no? Ja des de la prehistòria, el que feia un esforç de sortir, caçar i corria més de tots, potser és el que caçava més, més animalons i portava més animalons a la cova per menjar, llavors, clar, era l'heroi, no? I la nostra vida encara funciona una mica així, no? La persona que fa molt esforços i treballa molt i tot guanya diners, si algú no fa res no guanya diners, per tant, entre cuentes, el sou és una recompensa d'un esforç. Llavors, jo amb els nens sempre recomano no fer recompenses materials, perquè potser per edat no els toca. No ho han de fer, llavors, perquè els comprem tal cosa, algun moment puntual sí, però no han de dependre d'un objecte, no, d'aquest consumisme més material, per voler treballar. Però el que sí que és molt important és el sentiment de satisfacció. No? Si jo faig això i els pares estan tan orgullosos del que he fet, que he modificat una mica els meus resultats, va una mica millor i tot, doncs anem a sopar o anem a tal lloc que m'agrada molt. Sí. Tot el que són premis, premiar un resultat d'una forma així com comunitària, fem això en família, fem una trobada amb els teus amics, és molt sa. Jo també apunto que el tema no s'hauria de reforçar una nota, sinó l'esforç. Perquè sempre hi ha nens que dius, però per què no em feliciten si no fes res? No fes res. Llavors,
I és bo de sèrie, eh?
Nens, perquè dius, bueno, felicitem que aquest nen és intel·ligent, però en canvi l'altre pobret, que ho està deixant tot, i treu la meitat, clar, se sentirà frustrat. I el problema és que això els dona un sentiment d'impotència, impotència presa. Per molt que m'esforci, ningú em premiarà, doncs abandono. Llavors jo crec que quan veiem que un nen s'ha esforçat o ha intentat o ha fet alguna cosa, jo què sé, que ha dit que voldria, això ho hem de premiar i molt, ho hem de fer gran, perquè és el que li dona força per si cada any fer més.
No volia acomiadar la Núria avui sense preguntar-li per aquest estiu, que és el que estem fent durant tota l'entrevista, però sobretot per un tema en concret, i és que intueixo que hi ha nens, sobretot els de menor edat, que viuran un estiu el més normal que han viscut l'estiu. És a dir, veuran socialitzar la gent, cosa que fins ara no ho han vist per culpa de la pandèmia. Hem d'estar alerta per tot això?
Ui, bueno...
Aquí obro un meló, oi?
Fins ara hem fet estudis de les restriccions i ara farem estudis amb els petits i amb els adolescents. I que ja ens hem preparat aquest estiu a veure com es desperta la canalla, no? Sí, jo crec que sobretot els nens són molt ràpids, tenen una plasticitat neuronal que fa que s'adapten a les situacions bastant ràpid. De vegades ens sorprenen, ens han sorprès ja durant la pandèmia i crec que també ens sorprendran ara. Ara sí, segurament, no? Els primers dies, les primeres setmanes, pot ser que visquin més excitació, perquè tanta multitud junta, no? A Sant Joan, a veure què passa avui. Perquè, clar, els petits han viscut Sant Joan, entre cometes, ridículs. No? Que podien ser potents perquè hi havia poqueta gent que s'estava i tot, però ara es trobaran un altre cop en una situació de multitud que o han oblidat o el que dius, no l'han ni viscut mai. Mm-hmm. Llavors, jo crec que hem de preveure tot aquest moment d'excitació, que en alguns nens es manifesta més directe. Verem el nen alterado. Ja vam dir, nen, vine, vés cap allà a explotar globus, va, descarga. Vés a xutar quatre pilotes, i perquè quan tenen molta excitació els nens ho han de descarregar. No els podem dir, no estiguis així. No, perdona, ja estan així, ja estan excitats.
Hem d'aprendre els grans també que els nens són nens, oi?
Sí, els grans haurien de fer igual, a vegades. Si un nen està agitat, els grans també ens toca, no? Doncs ens hauríem de ficar allà amb el nen, de dir, vinga! No, descarrem, no? Que quatre xuts, quatre salts i... Però hi ha nens que no ho faran d'una manera tan directa, de dir, estic agitat i t'ho mostro, i aquí us diria pares i mares, ojo, obriu els ulls. Quan els nens ara facin algun estat de crisi, alguna patareta, no? Aquests dies que hi ha més festes, més trobades multitudinàries, anem a dormir més tard i tot, els diria, penseu que pot ser aquest tema de la persona no estava preparada a nivell emocional per viure això, no? I acumula nervis o tensió o estrès, i llavors et ploren perquè no han tingut tal coseta, tal petardo. Llavors dic que, bueno, això costa molt si no ens ho plantegem, però si anem amb els ulls oberts, dir, ja, en aquests primers dies, les crisis dels fills, les filles, poden estar vinculades a aquesta sensació de novetat, d'estrès, de no ho gestiono perquè no hi estic acostumat. Llavors això ajuda perquè potser acabem renyant el nen igual, però ho farem amb més empatia, amb més comprensió. No? Entenc que, així que això, entenc que estàs vivint una emoció forta, nova, i no ho saps gestionar encara.
M'agrada, Núria, perquè el tècnic del programa m'estava mirant amb cara de si jo te contara. Imagina't. Vull dir que moltíssimes gràcies per donar-nos eines avui per intentar superar un estiu més amb les nostres criatures, més que superar, de passar-nos-ho bé amb les nostres criatures a casa.
Exacte, apunteu això en vermell. Si els nens estan en crisi, vosaltres també fiqueu-vos a saltar, córrer, ficar la música a tope i... I sí, perquè sí que vas, és això, que bueno, també serà nou pels nens, és nou per tots, no?, també. I llavors que vas, que si connectem aquesta part nen que tenim a dintre, trobem que podem comprendre molt més el que viuen els infants i també els podem acompanyar d'una manera una mica millor, no?
Ho farem, ho farem. Psicòloga infantil i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Núria Casanovas, moltíssimes gràcies per donar-nos, com deia, aquestes eines i posar-les sobre la taula. Que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres, bon estiu, Sant Joan.
Gairebé dos minuts que passen ara mateix de tres quarts de tres de la tarda. Anem a publicitat i de seguida obrim Plana Esportiva. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. Esports.
11 minuts per les 3 de la tarda i arribem tot seguit. Abans, però, obrim plana esportiva, com dèiem. Comentem la plana esportiva, com sempre, amb Xavi Toscano. Xavi, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I és que aquesta tarda Barça, Espanyol i Girona coneixeran el calendari de la propera temporada.
Sí, perquè a les 5 i des de la ciutat del futbol de les Rozas, a Madrid, es fa el sorteig de la propera temporada, la Lliga de Primera i de Segona Divisió. La Lliga a Primera començarà el divendres 12 d'agost i finalitzarà el cap de setmana del 4 de juny. Aquesta temporada, però, serà especial, ja que hi haurà una aturada durant la competició a causa de la disputa del Mundial de Qatar, que serà al novembre, i, per tant, la Lliga s'aturarà entre el dimecres 9 de novembre i el dijous 29 de desembre.
I encara en futbol, la selecció espanyola escala fins a la 6a posició del rànquing FIFA que s'ha publicat aquest mateix matí.
Perquè ara fa 3 mesos era 7a, però la bona actuació en els darrers partits de la Lliga de les Nacions i en els amistosos que han jugat han fet guanyar punts necessaris per passar per davant d'Itàlia, a qui li ha perjudicat molt no haver-se pogut classificar pel Mundial de Futbol. La llista de millors seleccions del món la continua liderant el Brasil per davant de Bèlgica i l'Argentina per davant de la Roja. Només hi ha França i Anglaterra en quarta i cinquena posició.
I en bàsquet, Vladimir Brozianski deixa el Joventut de Badalona i se'n va jugar a la Lliga Turca.
I tanca així una etapa de 2 temporades a la penya, on tot i haver tingut problemes amb les lesions, aquest curs ha anotat una mitjana de 10,4 punts, 3,9 rebots i ha jugat uns 20 minuts per partit si sumem totes les competicions. D'altra banda, en bàsquet femení, el Cadí la Seu ha fitxat la jove base belga Elise Ramet. Després de 10 temporades a la primera divisió belga, Ramet viurà a la Seu d'Urgell la seva primera experiència fora de casa. Aquesta última temporada també ha estat convocada per diversos compromisos internacionals amb la selecció belga.
Va, parlem també d'handbol, perquè l'any 2023 el Barça perdrà a Ludovic Fàbregas.
Sí, el pivot blaurana, autor del penal decisiu que va atorgar l'onzena Champions al club blaurana tot just fa una setmana, diumenge passat a Colònia, s'ha compromès pel Vestrem del 2023 al 2025, més un any d'opcional. El jugador finalitza el contracte amb el club català la temporada vinent i, com ja se sabia, no ha acceptat l'oferta de renovació del club.
I hi ha titulars pels que pagaria. Un és aquest, amb motor. Isabel Díaz Ayuso vol portar la Fórmula 1 a Madrid.
Com tot, això no seria cap novetat, qualsevol cosa.
No, va fer gràcia, allò de, amb motor, Isabel Díaz Ayuso, eh? Compte,
que és, guanya el Gran Premi
és l'únic que li falta per fer, aquesta dona, en fi, va.
Sí, la presidenta de la comunitat ha enviat una carta, de fet la signa un dels seus consellers, el responsable del Mundial d'Automobilisme, per oferir la ciutat, i on explica, evidentment, tots els avantatges de la capital espanyola. En principi, però, la idea no és que sigui un circuit urbà, com s'havia parlat anys enrere, sinó que s'apostaria pel circuit de Jarama, que s'haurà de reformar per poder acollir els monoplaces. Per ara, però, la idea de la Fórmula 1 no és anar a Madrid i és buscar nous grans premis fora del continent europeu.
Com es nota que avui es revella i estem fent de baldufes també amb la sintonia d'esports. En tennis, primera victòria de Rafa Nadal sobre gespa després del tractament per curar-se la lesió del peu.
Aquesta passada nit ha superat 2-7-0 a Stan Wawrinka, 2-7, 6-2 i 6-3 en el torneig previ a Wimbledon. Aquest també era el seu primer partit sobre herba des de la seva derrota davant Roger Federer a les semifinals de Wimbledon l'any 2019. I, per cert, demà no hi ha problema, però estarem molt pendents del sorteig d'aquest quadre principal femení i masculí del Gran Slam de Wimbledon, que comença dilluns.
I en surt aquesta passada nit a la final del solo lliure de natació artística als Mundials de Natació.
Sí, perquè, atenció, durant la coreografia dels Estats Units, la nedadora Anita Álvarez ha tingut un desmai dins l'aigua i s'estava ofegant i ha hagut de ser rescatada per la catalana Andrea Fuentes, que és l'entrenadora de l'equip que ha saltat a l'aigua i ha tret a Anita Álvarez. La intervenció de Fuentes ha estat, per tant, fonamental per salvar-li la vida. Les assistències mèdiques l'han portat al centre mèdic, que hi ha proper a la piscina, davant l'aplaudiment dels espectadors en acabar la competició. Però l'equip dels Estats Units ha confirmat que Álvarez ja està totalment recuperada.
Gràcies, Xavi, per aquesta plana esportiva. Per cert, avui revetlla o no?
Bé, algú haurà d'informar demà als ullets de Ràdio Estel. Per tant,
la revetlla
serà poca, però sí, alguna cosa farem.
Ciutadans de Barcelona, no tireu avui petards, que el Xavi Toscano ha de dormir.
Ha de dormir.
Per informar el país.
Per informar el país. Demà, bueno, tu sí que la faràs grossa, no? Que demà és el teu sant.
Jo la faré grossa. Fixa't que me'n vaig a Alacant a celebrar les fogueres. En fi, cadascú fa el que pot i qui fa el que pot no està obligat a més. Com dèiem, gràcies a Xavi, gràcies als butlletins i a l'equip informatiu d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris, més informació ampliada a les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip amb el Puni seguit. I us deixem ja amb Toni Marini i tot el seu equip i el Tot anirà bé. Per aquells que esteu pensant, sí, però falten 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda, doncs bé, és que no la volia tallar. Jaume Sisa, la nit de Sant Joan. Passeu molt bé aquesta revetlla i sobretot molt, molt, molt de compte amb l'època que hi ha, amb els focs. Que vagi bé aquesta nit, adéu-siau.
Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia. Primavera mort, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria. Flames del foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any tan grinyoladissa comença a tancar-se. Doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany.
catedral quan vol és petit com l'ungla d'un dit. No és home ni dona, ni àngel ni infant per passar l'estona, pot ser un comediant. És jove i no ho és, geniu d'immoral, astut i què més que...